Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Cap de setmana nefast a les carreteres catalanes amb un balanç total de 4 víctimes mortals. Aquest diumenge una persona ha perdut la vida en un accident de trànsit a Roquetes, al Baix Ebre. El cotxe ha caigut al canal de l'Ebre en aquesta població a tocar de la C-12. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes que han provocat que el vehicle sortís de la carretera. Dissabte passat a la nit, un altre conductor d'un turisme va morir després que el vehicle en què viatjava sortís de l'autovia A7 a Vilaseca. L'home, de 46 anys, era veí de la Canonja. Aquest accident suma els altres dos sinistres mortals que van tenir lloc divendres a la tarda. Per una banda, un ciclista va morir a Castellbell i el Vilar, i la matinada de divendres un motorista també va morir en un accident a la 2 a Martorell. Amb aquestes ja són 108 les víctimes d'accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Més qüestions d'actualitat. Membres de l'Associació de Veïns de la Mora Port, a Badalona, denuncien que durant aquest estiu han incrementat els robatoris de cotxes al barri de la Mora. Apunten que la majoria de vehicles són estrangers i asseguren que se senten molt controlats pels lladres. Ens ho detallen des de Ràdio Ciutat de Badalona. Júlia López, bon dia.
Bon dia. Els veïns indiquen que al carrer de la Marjònica, per exemple, en els darrers dies han detectat que han robat a 5 cotxes, ja que han aparegut amb vidres trencats, tots d'estrangers. Des de l'entitat asseguren que han fet arribar aquesta situació al consistori i apunten que en els últims 4 o 5 dies hi ha més presència policial als carrers. Ells, però, consideren que la solució òptima és una altra. En parla José Antonio Hernández, membre de la Junta de l'Associació de Veïns de la Mora Port.
Hem fet la petició al regidor corresponent, i les coses com siguin, aquests dos, tres darrers dies ens ha donat la sensació que hi havia més presència policial. Jo crec que un cotxe estigui passant per aquí, tot i que s'agraeix, evidentment. Jo no sé si seria realment la solució. Segurament passaria molt més probablement per policia camuflada, que en un moment donat la gent que estigui robant, si veu un cotxe de policia, evidentment no ho farà en aquell moment, si probablement fos que n'hi ha, vull dir que nosaltres sabem que cada vegades n'hi ha policies de paisà, seria més fàcil potser acabar amb això.
Els veïns expliquen que el barri de la Mora, una zona apartada de la ciutat, històricament ha patit robatoris, encara que mai amb violència.
Gràcies, Júlia, i fem un repàs també a algunes de les activitats que ens ha deixat el cap de setmana. Llavorsí ha celebrat aquest cap de setmana el 33è concurs de gossos d'atura. Anem doncs cap al Pirineu. Ràdio Trem, Anna Solana, bon dia.
Dissabte, per Escalfa Motors, el poble va acollir la desena edició de la Fira de l'Ovella, dedicada a la varietat autòctona Xisqueta. A la fira es va poder gaudir d'un mercat artesanal i un de productes gastronòmics d'aquesta raça autòctona del Pallars, així com de tallers i xerrades, com per exemple el taller d'educació ambiental, pastors, ovelles i feres. El diumenge del plat fort, fins a 15 gossos vinguts d'arreu dels Països Catalans, França i el País Basc, van competir per veure qui és el millor gos d'atura. Els animals van competir en dues proves. En la primera, on van participar tots els gossos, es valora l'obediència del gos al pastor i en ella ha de conduir les ovelles per un circuit. La segona prova, on només van participar els finalistes de la prova anterior, es tracta de la tradicional tancada d'ovelles dins del pletiu.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Trem. I aquest cap de setmana la policia local de Lloret de Mar va desmantellar una festa il·legal a la Cala Sap Boadella, una festa que va arribar a congregar 150 persones al llarg de la nit i que es tracta d'una festa il·legal per infringir la llei d'espectacles. De moment aquesta és tota la informació a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya, aquest magazín d'estiu que portem a acompanyant-vos tots els matins d'aquest estiu, d'aquest calorós estiu, però sembla que avui ens ha donat una mica de treva, el temps. Està una mica nuvolat i sembla que ha refrescat una mica, doncs això, el que us dèiem. El Mar i Muntanya us acompanya des de l'1 de juliol i nosaltres estarem aquí, al peu del canó, a cada matí de 11 a 1, doncs fins al 30 d'agost, fins que acabi aquest mes d'agost. I no estem nosaltres sols, ni no estem Ràdio Vilafant sols, sinó que també estem acompanyats de Ràdio L'Escala, Ràdio La Veu de Sant Joan, estem acompanyats també per Ràdio Celrà, Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí. Tot això és possible gràcies a la connectivitat que ens ofereix la xarxa de comunicació local, que permet doncs, que puguem estar tots junts treballant en aquest Mar i Muntanya, el vostre programa d'estiu més refrescant de comarques de Girona. Anem a saludar els nostres companys que ja estan aquí preparats a punt per encetar setmana. En Josep López, que està aquí al meu costat. Bon dia.
Bon dia.
I com sempre, el control tècnic i també ajudant-nos a fer possible aquest programa, aquest Mar i Muntanya, el nostre company Víctor Grau. Benvingut, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
De seguida saludarem els nostres companys fent un repàs a la nostra actualitat. Anirem a prendre-li el pols al que està passant, el que ens ha deixat aquest cap de setmana i el que ha passat aquest final de setmana als diferents territoris. Però de moment anem a entrar en matèria. Anem a veure quin dia és avui. Avui és 19 d'agost. I què és el Dia Mundial? Què se celebra avui?
Doncs avui es celebra el Dia Mundial de l'Aviació i també el Dia Mundial de la Fotografia.
Oh, si us preguntareu per què, Mercè. M'encanta aquest Dia Mundial.
Doncs avui és el Dia Mundial de la Fotografia perquè el 19 d'agost de 1839, Louis Daguerre va presentar a l'Acadèmia de Ciències de França el seu últim invent, el daguerrotip, que permetia capturar una imatge a través d'un procés químic. Va ser doncs, d'aquestes primeres fotografies que entenem, bueno, aquestes primeres càmeres fotogràfiques que entenem com a tal. Aquest dia també es va lliurar la patent del daguerrotip i a partir d'aquí es van començar a desenvolupar doncs, moltes més coses referents a la fotografia, ja que es va despatentar, diguéssim, aquest invent. També el Dia Mundial de la Fotografia és una iniciativa del fotògraf australià Kosuke Hara, que ha augmentat la seva difusió i importància i d'aquesta forma, doncs, i gràcies a això es celebra avui el Dia Mundial.
Sí, si Daguerre estigués viu i veiés l'ús o lo fàcil que tenim per fer una fotografia ara fent només un clic amb un aparell tan petit com és un telèfon mòbil, que avui també en parlarem d'això, molt enganxats a les xarxes i els telèfons mòbils, doncs, no sé, crec que se sorprendria si més no. Anem a l'actualitat passada, abans d'anar a l'actualitat actual, amb el nostre company Josep López. Què ha passat el dia com avui?
Doncs mireu, tal dia com avui, el 1967, el Consell de Ministres declarava el barri vell de Girona conjunt històric-artístic. El 1981 moria Manel Bonmatí, president de l'Associació de la Premsa de Girona i fundador de la revista Presència. El 1998 s'instal·lava un nou pont a la Torre General de Peralta, que enllaçava els dos trams separats de la muralla. I l'any 2000, uns 400 tractors col·lapsaven la circulació al centre de Girona durant una manifestació dels pagesos per protestar pel preu del gasoil. I l'any 2003 començaven les feines d'enderrocament de les antigues instal·lacions del cinema Ultònia de Girona. I l'any 2016 s'organitzava un acte d'homenatge a Ramon Sitjà, fundador del Club Sant Josep i impulsor de bàsquet a Girona, i es batejava el pavelló del club amb el seu nom. I l'any 2017, això ja és més recent, el Girona Futbol Club debutava a primera divisió en un partit contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Montilivi, que això segurament sí que ho deveu recordar.
I tant.
Perquè aquests dies estem parlant molt del Girona Futbol Club. Van sorgir moltes efemèrides relacionades amb ells.
Home, està a punt de comença ja la temporada aviat de futbol, vull dir que...
Sí, ja està aquí, això. I ara anem a repassar quins sants tenim per avui. Avui tenim dos sants i són més normals dels que portem aquests dies repassant. Són avui Sant Magí i Sant Joan Eudes. Així que tots els magins i Joans Eudes, felicitats.
Mira, ja ha començat la temporada, i perdoneu-me, que jo no estic molt futbolera. No, ens comenta el nostre company Juanjo López des de Ràdio L'Escala que ja ha començat la primera jornada i que el Girona va empatar 1-1,
doncs,
la primera jornada. Està començada la temporada. Si us sembla, posem una miqueta de música abans d'anar a prendre-li el pols a l'actualitat amb els nostres companys a les diferents emissores. Doncs aquesta cançó, Girls on Film, com podeu sentir, les fotografies. Aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Fotografia, doncs escoltem aquest tema de Duran Duran, Girls on Film. Obrim el baúl dels records amb aquesta cançó.
el millor del mar i la muntanya des de casa.
Doncs sí, el millor del mar i la muntanya des, de la, des dels diferents territoris. I ara precisament saludarem els nostres companys després d'escoltar aquest tema que anava molt relacionat doncs, amb el Dia Mundial d'avui. Doncs si us sembla, comencem pel mar, tot i que avui no fa gaire bon dia per banyar-se, eh? Ara li preguntarem a en Juanjo, potser l'escala fa sol, no ho sabem. Anem cap a, cap a l'escala que dèiem, anem cap a mar amb el nostre company Juanjo López de, des de ràdio L'Escala. Bon dia, Juanjo, avui fa dia de bany o no?
Ah, doncs no, avui tenim un dia bastant nuvolat, amb temperatures més baixes, un temps més fresquet, però jo crec, sincerament, que cap a les 12 ja començarà a fer aquella xafogor que tant caracteritza a la nostra zona.
I parlant
I bé,
de bany,
ja per començar...
parlant de bany, precisament, l'actualitat que ens portes, malauradament, té a veure amb, doncs, això, no? amb bany, però desafortunada en aquest aspecte, oi?
Doncs sí, perquè tenim les notícies des d'aquí de l'Escala, ja que moren ofegats un nen de 4 anys i el seu pare de 29 anys a la platja de Riells de l'Escala. Doncs com això, com dèiem, un nen de 4 anys i el seu pare de 29 van morir ofegats el passat dissabte a la tarda a la platja de Riells de l'Escala. Es tracta d'una família de nacionalitat francesa. A les 3:22 de la tarda del passat 17 d'agost, el telèfon d'emergències va rebre diverses trucades informant que hi havia un nen ofegat a la platja de Riells. El nen es trobava a l'aigua amb el seu pare quan s'ha ofegat. El servei de socorrisme de la platja havia rescatat el petit en estat inconscient i l'havia portat a la sorra, on li havien estat practicant les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que ha continuat amb les maniobres de reanimació que, malauradament, han estat infructuoses. La mare, que es trobava a la mateixa platja, va alertar també que trobava a faltar el pare del nen i aleshores es va activar el dispositiu de recerca amb una embarcació i una moto aquàtica del servei de socorrisme. En aquest operatiu van participar també l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, els bombers de la Generalitat i l'embarcació de salvament marítim. L'helicòpter dels Mossos d'Esquadra va localitzar amb la càmera tèrmica el cos de l'home a les 4:59 hores en una zona que fa uns 3 metres de profunditat. Una embarcació amb personal d'emergència es va acostar fins a la platja on els professionals del SEM li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que també van estar infructuoses. El SEM va activar suport psicològic per atendre la dona i també va desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. També va acudir fins al lloc on s'ha produït la tragèdia personal del cap de l'escala. La platja de Riells de l'Escala disposa de servei de vigilància i socorrisme i en el moment del succés onejava la bandera verda. Amb les de la passada tarda són ja 21 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Males notícies des d'aquí de l'escala i esperem que el que queda d'estiu, no, que ja no queda gaire, que no es torni a repetir i que, sisplau, anem tots amb més cuidado i vigilem més quan, doncs, quan ens estem banyant. I de moment això és tot des de l'escala, Mercè.
Gràcies, Juanjo, i tant. Així ho farem, ja sabeu, sempre al mar, amb molta precaució, en aquella tertúlia que vam fer des de Creu Roja, doncs, que ens deien això, no? Que cal ser, prendre precaució, i jo vull llegir que el més important potser és que els nens, els més petits, doncs, portin lloc de manguitos o el que són l'arnès aquest de flotadors, doncs millor portar les armilles salvavides per precaució. Anem ara cap a muntanya, plana i riu, que com li agrada dir amb ell, amb el nostre company des de Ràdio Salrà, el nostre company Lluís Salabert, que avui ens portes temes esportius, oi? Bon dia, Lluís.
Bon dia, doncs sí, a Madremanya es comença a preparar la 40a marxa popular de tardor, que serà el 29 de setembre, i ja es poden fer les inscripcions anticipades en línia a la web curses.cat. Hi haurà curses per les Gavarres de 10 quilòmetres i de 20 quilòmetres. I tenim resultats del cap de setmana. L'embol Bordils ha guanyat la pista del Tuir, que juga a la tercera categoria francesa. L'equip de Bordils juga a la divisió d'honor de plata i va guanyar el primer partit de pretemporada, 18-32, amb el qual havia jugat Esteve Ferrer. L'equip de futbol de la UC Celrà va vèncer ahir el primer partit també de pretemporada, el grup sènior base de Llagostera. I demà, i l'equip del Celrà juga amb el Borrassà a les 9 del vespre. Fins aquí els esports.
Gràcies, Lluís Salabert, pendents d'aquests temes més esportius, que també està bé que tinguem actualitat esportiva. Ara anem cap a alta muntanya, com li dic jo, com les muntanyes més altes del mar i muntanya, que són les de Sant Joan les Abadesses, amb el nostre company de la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagumà. Bon dia, Guillem.
Molt bon dia, Mercè i companyia. Avui, en aquest dilluns, amb una temperatura més fresca que l'hem tingut aquest cap de setmana aquí a Sant Joan de les Abadesses, però tot i així és a temperatura agradable. Aquesta setmana passada, aquí al Ripollès, estàvem pendents de la fatídica casualitat de que dos ciclistes van estar atropellats greus al Ripollès i també al Gironès. Els dos van ser traslladats a l'Hospital Joan Trueta. El primer, un ciclista va ser ferit greu en un accident de trànsit a la carretera de Santa Pallaia a Cassà de la Selva. Molt d'hora al matí va xocar frontalment amb un vehicle tot terreny. El segon ciclista, aquí en aquest cas el Ripollès, va ser embestit molt més violentament per un turisme. Era poques hores després d'aquest primer ciclista, quan els bombers van rebre un avís per una topada entre un cotxe i un ciclista justament a l'entrada del càmping de Vilallonga de Ter. En aquest cas, l'home va rebre un fort cop al cap. En aquell moment, un helicòpter medicalitzat del SEM va traslladar aquest ciclista, que era un home de 42 anys, en estat greu a l'Hospital Trueta. En els dos casos hi van participar doncs, tant el SEM com els bombers de la Generalitat. D'aquesta notícia, doncs, eventual més negatiu amb la que obrim l'informatiu, per part de Sant Joan, doncs, ens passem una doncs, de més positiva, i és que doncs, en aquest pic del 15 d'agost, doncs, l'ocupació a nivell de cases de turisme rural i també d'ocupació laboral doncs, toca el seu zènit en aquest agost, al voltant del 75% de l'aforament de les cases de turisme rural i dels hotels del Ripollès estarà en plena, i l'ocupació també puja fins a un 60% a nivell doncs, de feina. Des d'aquesta setmana també volem recordar doncs, que aquí a Sant Joan de les Abadesses, aquest dimecres dia 21, a les 9 del vespre, tindreu l'últimíssima oportunitat doncs, per seguir les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, doncs, que s'emmarquen amb aquesta recta final també del festival del Comte Arnau. Per aquí, per la zona, també volem destacar que aquesta setmana, no al Ripollès, però sí a Osona, just al Pantà de Sau, aquesta setmana doncs, inicia el festival Bioritme, aquest festival de música i tallers doncs, que pretén una mica a través de la música conscienciar també a nivell, sobretot, doncs, ecològic. I això és tot des de Sant Joan de les Abadesses.
Doncs gràcies, Guillem. Estarem pendents d'aquest festival que ens comentaves, el Bioritme, perquè ens vagis explicant doncs, com engega aquest festival que ens comentaves. Nosaltres aquí des de Vilafant us explicarem que avui estarem pendents o us destacarem que durant els mesos de juliol i agost l'Hospital de Figueres ha acollit 22 estudiants dels Estats Units que van superar l'ensenyament secundari i que estan cursant els estudis de premedicina. És el primer cop que la Fundació Salut Empordà, que és la gestora de l'Hospital de Figueres, participa en aquesta iniciativa de l'empresa Atlantis Project, tot i que hi ha centres de l'Estat espanyol que també hi participen i de tota Europa que ja hi participen habitualment, primera vegada doncs, que aquests estudiants americans de premedicina han pogut estar aquí a l'Hospital de Figueres. També, com no, us parlarem del Festival de Parlada, perquè dissabte va baixar el taló, podríem dir, va acabar la seva 33a edició i precisament el seu director feia molt bona valoració de com ha anat aquesta any al festival, i ja estan pensant en el festival de l'any que ve, en la 34a edició, i precisament el seu director, l'Oriol Aguilar, ens deia això, ens parlava de que la propera òpera de l'any que ve seria la d'Aida de Verdi. L'escoltem.
Sí, amb solució de continuïtat, al moment de tancar l'edició d'aquest estiu, obrim la 34a edició del Festival de Parlada amb un anunci realment molt important. Aida, de Giuseppe Verdi, trepitja per primera vegada l'escenari de l'Empordà, amb un encàrrec que varen fer Paco Zorín de tres Verdi, Otello, Traviata i ara Aida, i amb un repartiment realment a nivell planetari excepcional. El millor repartiment que els grans teatres del món, Metropolitan de Nova York, l'Òpera de Viena, els grans festivals, somiarien, i que encapçala una gran estimada del festival, que és Sondra Rabbanovski. Haurà tancat justament aquesta edició amb l'homenatge a Montserrat Caballé, que serà la nostra Ida, i al seu costat Anita Rajvelishvili, i el debut absolut, Prince de Rol, de Piotr Vexala, que canta Radames per primera vegada la seva carrera. Un regal que ens fa.
Doncs exactament, aquest repartiment excepcional que ens comentava l'Oriol Aguilar, el director del Festival de Peralada, per l'òpera de l'any que ve, la producció de l'any que ve, pensant en aquest últim espectacle que ha tancat el festival, doncs precisament ens ho comentava el director, que s'ha tancat amb dues cites. Aquest dissabte hi va haver-hi un homenatge a Montserrat Caballé a l'església del Carme, i al vespre ja a l'escenari del festival, a dins els jardins del Festival de Castell de Peralada, doncs Peralada va venir, es va convertir en electrònic, doncs Maestro, aquesta proposta del compositor castelloní de Castelló d'Empúries, Martí Mont, doncs va portar 31 temes de la música electrònica, doncs entre ells doncs temes molt coneguts, no? Per exemple, Davichi, el DJ desaparegut, doncs ara fa poc més d'un any, va ser un dels moments emotius d'aquest concert, que precisament doncs a piano se li va dedicar doncs aquest petit homenatge a Avicii. Tenim algun fragmentet, si el podem escoltar, aquest sentit homenatge a Avicii, un dels grans DJs dels últims temps. Aquest va ser un dels moments pell de gallina, doncs aquest homenatge, aquest petit homenatge doncs, a Avicii, entre altres temes. Doncs dir-vos que Peralada tenia un ambient diferent, perquè era el primer cop que Peralada portava aquesta música electrònica. Recordar que es tracta d'un concert molt especial, perquè hi havia DJs, evidentment, però hi havia tota una orquestra de cambra ben completa amb tots els instruments, sota la direcció, com hem dit, del castelloní Marc Timón, que tocaven doncs aquests grans èxits de la música dance, de la música de club. Els moments àlgids del concert, amb aquestes 31 peces, doncs van ser, per exemple, quan tothom es va alçar, va ser un d'aquests moments, Flying Free, no? La cançó de Poneri, que estem escoltant, que a més va comptar amb els DJs originals del Poneri, d'aquesta mítica discoteca, Xavi Metralla, DJ Escudero, a més amb la veu original de la cantant, la Marianne de Cal, que va estar a Peralada i va regalar grans moments. 31 temes, com hem dit, i dos visos, El Flying Free es va tornar a cantar, i una altra cançó que es va repetir, Get It Up, dos hits, podríem dir, d'aquesta música electrònica que van fer vibrar d'allò més, que tremolava. Us puc assegurar que la grada del Festival de Peralada tremolava, i va ser una nit molt especial, doncs, per tancar aquesta 33a edició del Festival de Peralada, que va portar això, nous públics al festival. Doncs nosaltres fins aquí la nostra actualitat. Si us sembla, hi posem una miqueta de música abans dels consells publicitaris, i de seguida anirem a parlar de mòbils, de xarxes socials, de si estem enganxats o no a les noves tecnologies. Fins ara.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta El Patio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim un turisme de natura en creixement?
El turisme de natura, en anglès es diu outdoor tourism, és el segment turístic amb un dels creixements més ràpids. Actualment ja representa més d'una cinquena part de l'activitat turística global. El turista de natura es caracteritza per una major sensibilitat amb els temes mediambientals i que busca empreses que siguin responsables amb el medi ambient. El perfil general és de 52% dones, majoritàriament entre 41 i 60 anys, bona part amb fills menors de 18 i amb un nivell socioeconòmic alt. Una bona part busca fer activitats en família, incloent fins i tot tres generacions, avis, fills i nets. Habitualment es desplacen en grups reduïts i fan més viatges de curta durada, sovint vinculats a esdeveniments familiars, d'empresa o grups d'amics. Per al turisme de natura, el factor principal a escollir és el destí de les vacances, la qualitat del medi natural i la professionalitat de les empreses proveïdores, tant en l'organització com en les cobertures de les assegurances per possibles riscos. Els proveïdors ja no ofereixen només aventures, sinó vivències i experiències. El futur passa per combinar diverses activitats en un mateix viatge: gastronomia, enoturisme, patrimoni cultural, artesania, etc. Les activitats més demandades són senderisme, ciclisme, activitats nàutiques, que són les que tenen un major potencial de desenvolupament a la destinació del Parc Natural del Montgrí i Esmedes i Baix Ter. El Parc Natural té unes característiques que el fan atractiu a aquest tipus de turisme. Per un costat, les seves condicions naturals es troben en un bon estat de conservació i té uns recursos naturals especials. I a més, té una marca de qualitat associada i de màrqueting que fa que siguin coneguts arreu. Si us dediqueu al turisme, us animeu a promocionar el turisme de natura al Parc Natural?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Parlem l'estiu al Mar i Muntanya.
Sí, parlem l'estiu perquè ens agrada parlar de diferents temes, tractant doncs, tota actualitat relativa, perquè del que parlarem avui és actualitat avui, en els últims anys, podríem dir, no? No sé vosaltres, companys, jo admeto el meu culpa, podríem dir, o no sé si m'haig de culpabilitzar o no, ara en parlarem de tot això. Jo reconec que estic enganxada a aquest petit amic que tenim, ara el tinc al damunt la taula, que és el telèfon mòbil, l'smartphone. Reconec que quan m'aixeco el primer que faig doncs, és mirar les xarxes socials, Facebook sobretot, doncs, que potser estem una mica massa connectats. Avui volem debatre doncs, això, no? Precisament dimarts passat parlàvem amb l'Adriana de com et controlen les xarxes socials, els telèfons mòbils i els ordinadors, doncs, com de controlats estem. Avui el que hem volgut fer és doncs, fer una mica de tertúlia al voltant d'aquest tema, de parlar de doncs, si estem massa enganxats, si no, si cal desenganxar-se, si ens hem de sentir culpables o no, depèn de quin ús hem de fer. Per parlar de tot plegat, de tertulians, de moment tenim a l'escala amb el nostre company Juanjo López, tenim l'Àngel Torrent. Ell és tècnic informàtic de l'Ajuntament de l'Escala i sé que també fa gestions de xarxes socials. Benvingut, Àngel, al nostre programa, al nostre Mar i Muntanya d'avui.
Benvinguda, gràcies.
Doncs, Àngel, si et sembla, tenim arribant també a l'Edgar Tarrés, que ell és expert en mindfulness i ha fet doncs, aquest estiu precisament un detox, el que dèiem avui. Parlarem de si convé doncs, fer això, no? Detox, ara que està de moda aquesta paraula detox, per desintoxicar-nos doncs, del que són xarxes socials, telèfons mòbils, ordinadors. Si us sembla, abans d'entrar en matèria, abans d'entrar a tertulegiar, abans de que arribi l'Edgar, mentre l'esperem, tinc una vivència, una persona doncs, que té 33 anys, que ha decidit no, voluntàriament doncs, estar aïllada d'aquest món, que és les xarxes socials. Ella és becària predoctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, ella es diu Cristina Luna, i ens explica doncs, el per què, no? Per què ella ha decidit doncs, prendre la decisió de no tenir doncs, un smartphone amb totes les xarxes socials i amb tot el que comporta. Si us sembla, l'escoltem i de seguida comencem a entrar en aquesta tertúlia d'avui.
Doncs, mira, al principi tampoc va ser una cosa que triés, sinó que senzillament anava passant el temps i pensava, sí, vaig a comprar un mòbil nou perquè el que tenia estava ja molt vell i ja començava a funcionar malament i tal. I jo al principi, o sigui, no em vaig plantejar, no vull un mòbil d'aquest tipus, sinó que senzillament va anar passant el temps i llavors precisament va ser amb el pas del temps i al veure els meus coneguts, els meus familiars, a veure tothom que anava amb aquests mòbils, veure com els feien servir va ser el que em va decidir a no comprar-me'n un. I bàsicament et diria perquè jo sóc una persona que per la feina que tinc necessito treballar, o sigui, estic contínuament davant d'una pantalla i estic tot el dia amb l'ordinador i em sembla una pèrdua de temps i una esclavitud un mòbil d'aquest tipus que ja has d'estar tot el dia molt enganxat, que has d'estar sempre pendent de si algú t'escriu, de si algú et diu alguna cosa, vull dir, no vull, saps? Vull dir, ja hi estic molt tot el dia i quan acabo amb l'ordinador, que ja m'hi estic, això com et dic, m'hi estic quasi bé tot el dia, no vull més pantalles.
Doncs el que ens deia la Cristina Luna, la becària predoctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens explicava això, que ella ja treballava tot el dia amb pantalles i que no volia més pantalles. Ja tenim aquí a l'Edgar Tarrés. Jo t'he presentat com a expert en mindfulness, que heu fet un detox de xarxes socials i de tecnologia. Et presento bé, Edgar, benvingut.
Merci, bones.
Tenim també, et comento, tenim l'Àngel Torrent des de Ràdio L'Escala, que la idea és doncs, poder fer una mica la xerrada entre tots. No sé, què n'opineu d'això que ens comentava la Cristina Luna, doncs, que està cansada de pantalles, que tots treballem molt amb ordinadors i tenir casa o el temps lliure la pantalla del mòbil doncs, és una més a més que t'esclavitza més. No sé com ho veieu vosaltres dos. Àngel, si vols començar tu.
Sí.
És igual que tot. Jo crec que és el que en volem fer. És a dir, a les xarxes socials, per mi, hi ha una vessant una mica excèntrica que tenim, que hi ha molta gent i el ser humà ho és, que és el concepte d'exhibicionisme. És a dir, anem a ensenyar tot el que jo faig i el que he deixat de fer perquè jo sóc més xulo que ningú, que jo crec que això és un error. Això per un costat, eh? Per un costat tenim aquest tipus de gent que l'únic que fa és a dir, tot el que fa ho plasma com si fes una la seva biografia, i per altre costat gent que diu no vull saber-ne res. Jo crec que és un error. És un error en el sentit de que tot el món, és igual, tots els cotxes van en un sentit i n'hi ha un que va al sentit contrari. Jo crec que possiblement aquest no és la millor opció. La millor opció és dir, vale, jo faig servir l'aparell amb la tecnologia, amb tot el que té, però faig servir el que jo vull fer servir i el que a mi m'interessa. Jo crec que aquí és allà on hauríem d'anar tothom. És un concepte de falta d'educació. Tot això evoluciona molt i molt ràpid. Doncs falta, per mi, educació i coneixement de les coses que podem fer i les que no podem fer. Jo crec que aquesta és la meva humil opinió.
Edgar, tu fas que sí?
Sí, no, evidentment, totalment d'acord amb ell. Sí que és veritat que, a veure, clar, la tecnologia en si no és dolenta, va? La tecnologia ens soluciona moltes coses, el que passa que, com diu l'Àngel, clar, és algú doncs, que ha entrat a la nostra societat molt de pressa, molt ràpidament, o sigui, penso que no tenim temps de veure el canvi, que ja en surt un altre, i clar, tot això fa doncs, que senzillament no sapiguem operar, com deia ell també, demonitzar-ho i això, doncs, penso que no, perquè ens ajuda moltíssim i crec que és molt útil, però encara tenim un llarg recorregut per aprendre a utilitzar-ho. Més que utilitzar-ho tècnicament, em refereixo a establir quina relació hi tenim perquè la nostra salut no se'n ressenti, ja que està tinguent repercussions molt fortes a nivell saludable.
Clar, tu ara parlaves de salut, l'Àngel esmentava el tema de l'educació, dos coses interessants, no? Que cal potser una educació per això que deies tu, per no destrossar-nos la salut. No sé, dir alguna cosa, em sembla.
No, que és això, és a dir, per un costat educació i per l'altre formació. Molta gent, i jo em trobo, molta gent que tenen uns coneixements justos de com funciona l'aparell, no coneixements a nivell general, sinó de l'aparell, de lo que podem fer i de lo que no podem fer. Ai, és que jo conec gent que diu, escolta, no, és que no vull saber res d'aquesta persona, tenc el telèfon 8 dies. No, no, no cal, bloquegis aquesta persona i s'ha acabat. És a dir, estem en un nivell de que tenim totes les opcions a l'abast, igual que hi ha el concepte de no molestar, que per mi és un concepte molt interessant, que apareixen aquests telèfons i, escolta, jo poso tu no molestar de les 8 del vespre fins a les 10 del matí. I no sona res.
Gran cosa el no molestar, gran cosa.
Per tant, és a dir, jo crec que hi ha coses d'aquestes que som nosaltres que ens hem de posar al límit. Per això és el concepte d'educar i tenir els coneixements, d'utilitzar-ho amb el sentit comú. Per mi el sentit comú seria el més bàsic que hauríem de fer servir amb qualsevol cosa i amb les tecnologies encara més.
A nivell de salut, Edgar, que parlaves, ara que deia, precisament deies això del no molestar tu, Àngel, precisament si tu estàs treballant en una feina, per exemple, com la nostra, no? Que hem d'estar molt connectats i que a vegades potser es barreja també el telèfon personal amb el telèfon professional... a nivell de salut, que això es pot ressentir,
tenim
no? Tenim un problema, no? Houston, tenim un problema, Edgar.
Evidentment, clar, a veure, amb una feina que has d'estar 24 hores connectat, doncs vol dir que no tens temps, això, una mica per desconnectar de tot plegat, val? Evidentment, de tot se'n pot aprendre i estic segur que hi ha maneres, val? Jo, per exemple, en el meu cas, ho tinc tot desconnectat, val? O sigui, jo miro el WhatsApp quan jo vull mirar el WhatsApp. I miro el correu quan jo vull mirar el correu. Com deia l'Àngel, clar, o sigui, hi ha botons, hi ha notificacions, hi ha maneres de que... molta gent es queixa, no? Hòstia, és que tinc tant de grups a tot el dia que va sonant. És molt fàcil, només o posa el no molestar o senzillament aquest grup el pots parar, aquest no sé què. Tu tens l'opció. Evidentment, en feines que requereixen una atenció 24 hores, 7 dies a la setmana...
Que no se't passi res d'actualitat, no?
Clar, evidentment. Aquí és important, diguéssim, això, una educació. En el sentit de dir, va, doncs, potser... a veure, no cal que me vagi emprenyant cada minut doncs, tot el que va passant, sinó jo potser cada hora vaig mirant. O quan no sé què, però que siguis tu que decideixes, val? Que tinguis tu el control de decidir si estic connectat o estic desconnectat, val? I li diem, això no és fàcil, és molt fàcil de dir-ho.
És difícil, eh?
És molt fàcil dir-ho, ho sé, però és que ho hem d'anar provant. Jo aquí, clar, i com parlaves del nivell de salut, clar, per mi el diguéssim mindfulness és fonamental, perquè és allò que t'ajuda a estar present, a ser conscient i no reaccionar a les coses. I això, per mi, ajuda moltíssim.
Clar, parleu, els dos heu esmentat el tema de l'educació, no? Potser jo el no molestar, per exemple, ho vaig saber gràcies a un company tertulià d'aquí, no? Que m'ho va dir, i se'm va obrir el cel. Desconeixem molt la tecnologia. No sé vosaltres si creieu que falta doncs, tallers, espais d'educació, si hauria de ser a les escoles, on podem trobar aquests espais d'educació tecnològica, no? O creieu que n'hi ha suficients i potser la gent no s'hi apunta prou? No sé com veieu el panorama educatiu a nivell de tecnologia vosaltres. Àngel?
Bé, jo crec que el panorama educatiu en aquest sentit, és a dir, la gent... Tothom va de sobrat. Tothom sap fer-ho servir tot, quan la realitat és molt diferent. A mi me passa, gent que tenen problemes, no tenen problemes, o, ostres, vull fer això, no sé què dius, però si es fa així i així, ostres, és que no ho sabia, vale, perquè no hi ha... La gent no veu la necessitat d'aprendre o d'intentar esbrinar què és el que es poden fer de més. Ai, ens canviem el telèfon, sí, perquè aquest està de moda. Però què hi guanyem amb això? Ah, no ho sé, però és més xulo i fa més fotos més boniques, vale. Però té més eines interessants per tu? Ah, és igual. No, jo crec que aquí és allà on tenim una mica el problema. La gent va a l'última sense saber totes les eines que té. Tenim una quantitat d'eines a les puntes dels dits que no som, és a dir, d'un aparell de telèfon, no n'utilitzem ni una cinquena part de tot el que pot arribar a fer. Per tant, jo crec que aquí és allà on falla la gent. I veus gent que sí que se'n preocupen i només van al dia a dia. És que necessito tot això avui, doncs fem servir això i s'ha acabat. No anem per aprendre tot el que existeix, veure tot el ventall que tenen, sinó només les eines que fan servir el dia a dia. La gent que fa servir el WhatsApp, navega i internet i les xarxes socials. S'ha acabat. No se'n preocupen de res més. Quan tenim moltes més coses en el telèfon super, super...
No sé, Edgar, com ho veus tu?
Sí, no, és que totalment d'acord amb ell, esclar. Tenim aquí... L'altre dia ho llegia, no? Sortia que quan la primera persona que va arribar a la Lluna, val, la tecnologia que es va usar perquè aquesta persona pogués arribar a la Lluna era molt més petita que el mòbil que tenim a sobre la taula tots nosaltres. Val? O sigui, tenim algú molt potent, però és això, fem fotos, compartim a les xarxes i poqueta cosa més.
El nostre company Lluís se l'ha relacionat amb el tema de l'educació, eh? Volies fer una pregunta, digues, Lluís.
Sí, molt bon dia. Us felicito perquè heu donat la clau també, no? És la gestió personal de cadascú amb si vols connectar-te o no, no? A nivell dels instituts està sortint molt aquest tema, no? Vosaltres, quina opinió en teniu de si s'han de prohibir els instituts o no? Perquè hi ha diverses també polèmiques, eh? Dins dels instituts, es fan enregistraments, després pengen a les xarxes. Llavors hi ha un risc, no? Entre els avantatges i els beneficis. Vosaltres què opineu?
Edgar?
Jo primer. Jo ara mateix jo sí que els prohibiria. Perquè penso que no, en aquest moment potser no estan aportant el que realment... Per el que dèiem ara, perquè potser no se sap utilitzar com toca, i tot i que són una eina increïble i que tindrien molt de sentit i aportarien molt de valor a el que és l'educació en els instituts i així, ara mateix jo penso que no es fa servir i, sincerament, els nens els porten pues, per això, pues, fer fotos, per distreure's. Clar, és molt més interessant el que et digui el mòbil que el professor, és que clar, trobaran coses molt més interessants. Per ells, eh? Parlo. Per tant, ostres, no sé. Jo ara mateix, tal com que no hi ha un pla específic, com que no hi ha una direcció molt clara de com utilitzar això i de quina manera, ara mateix jo penso que distreuen més que el que podrien aportar.
Tu, Àngel, com ho veus? Partidari de mòbils als instituts i a les escoles?
Bé, jo no sóc excessivament partidari, però per mi hauríem de començar de base. Primer hauríem de formar els professors de què és el que tenen entre mans. Per mi aquest és un dels altres grans problemes a l'ensenyament, a l'ensenyament reglat i el no reglat. Masses vegades passa, no? Els hi posen tauletes digitals, vull dir, les pissarres aquelles digitals que fan 25.000 virgueries, i per exemple jo he anat a fer formació a mestres que no en tenien ni punyetera idea. I us perdona, primer donem-los les eines i un cop qui controla o qui hauria de controlar la situació té els coneixements, llavors hi podem implantar. Això per un costat. I per l'altre costat, necessitat de que treballin amb un telèfon, doncs jo no l'hi veig. Una tauleta, tampoc. Un ordinador, l'hi veig, entre cometes. L'hi veig, entre cometes, en el sentit de que a dia d'avui els nens no saben escriure a mà. Tu els fas escriure a mà qualsevol cosa i tens feines i treballs. És molt més fàcil qualsevol treball, qualsevol cosa és copiar-pegar. Anar al Google, buscar, copiar-pegar. No llegeixen res. Jo crec que és una altra de les coses o dels altres petits problemes que podem trobar. En quant a trobar documentació, tot el que vulguis. Això, perfecte. Però hem de tenir un ús correcte, coherent. I a més, per mi, una de les vessants importants que s'hauria de fer és formar els formadors.
Mm-hmm. Teniu por que es perdi l'escriptura? Perquè ara comentaves, i podria arribar a perdre's l'escriptura, que només sabíem escriure a través de pantalles? M'he posat molt catastrofista ara, eh?
No, a veure, jo no crec que passi, però, a veure, abans de la impremta, doncs, s'escrivia mà, va arribar a la impremta.
Els monjos allà.
Jo penso que tot és una evolució, i si és bo o no, jo això no m'atreveixo a dir-ho, val? Perquè tot va evolucionant, val? Evidentment que és interessant escriure a mà, jo penso que sempre hi serà, eh? Ara, també m'agradaria deixar-ho obert en el sentit de dir, bueno, i si es perd, doncs escriure d'una altra manera. Al final...
L'important és que s'escrigui,
no? L'important és entendre'ns, val? Per mi l'important és la comunicació. I el problema, jo penso, que és que no saben, a vegades... Clar, quin és el problema d'estar desconnectat? És que no escoltes, no estàs atent a les coses, escrius de qualsevol manera, se malinterpreten les coses, aquí hi ha tot un tema, també.
Tots els problemes que poden generar.
Exacte.
Tu, Àngel, que com ho veus, això? Perquè ho apuntaves tu, no? El tema de l'escriptura...
Jo crec que acabarem igual que els egipcis, amb símbols.
Sí. Perdrem les lletres.
el jovent que surt, i jo he vist a vegades converses i a veure, hi tinc un parell d'amics que són pares, diu, és que el fill, diu, és que jo no entenc mai el que me diu. Diu, hem d'acabar que me truqui perquè no entenc, me posa quatre dibuixets i no sé què. Diu, escolta, papa, avui al vespre, dius, perdona, aquí hi ha tres dibuixos, jo no veig això. Doncs aquest és l'altre concepte, no? Tornarem al món dels egipcis i aquestes coses, potser no. No, bromes a part, a mi m'agradaria que no es perdés. Que no es perdés, a veure, tots plegats mirem inclús a xarxes socials, allò que dius de gent que en teoria tenen que ser, tenen que tenir uns coneixements, una educació, i a vegades dius, veus algunes paraules que dius, perdona, aquesta paraula no va aquí, però és clar, has començat a escriure i el telèfon li ha posat la paraula i l'ha enganxat aquella paraula.
El torrelle, no, eh?
Sí, això jo crec que és un gran problema, i no corregim, no posem accents, no posem res. Doncs jo crec que això és un error, perquè si no ho fem en el telèfon, que és una de les coses que es fa servir moltes vegades, o telèfons, tablets, doncs amb això es deixarà de perdre. Això s'acabarà perdent, el concepte d'escriure amb condicions. Clar. De fer una frase correcta. Doncs tot això jo crec que es perdrà, i me sabrà molt greu.
Em sobta molt una cosa que ha dit l'Edgar, no sé tu, Àngel, com ho veus, això d'estar desconnectat mentre estem connectats, o sigui, la relació aquesta que comentaves tu, Àngel, no? Pare a fill, que estan connectats, perquè estan molt ben connectats, perquè tenen un telèfon que és instantani, però no estan connectats perquè no s'estan entenent, no? No arriba el missatge, no?
Jo crec que el que s'està passant és que s'està parlant però no s'està dient res. Mm. A dia d'avui, moltes vegades, hi ha moltes converses que veus i dius, perdona, no caldria ni fer la conversa. Es diu molta cosa, però no dir res. És a dir, es parla, però no dir res. I jo crec que això també és un error. És a dir, optimitzem una mica. Ostres, vull enviar-li alguna cosa, vull dir-li alguna cosa. Perquè un missatge aquell, hola, bon dia, dius, molt bé, si em passaràs pel carrer, em passaràs a mi, no me diràs res. I en canvi, per les xarxes m'has de dir bon dia. És a dir, aquest jo crec que és una mica el concepte aquest no personal que s'està desvirtuant una miqueta. Jo crec que és una mica el que ens està passant. Tothom diu coses, però ningú parla.
Relacionat amb això, precisament, jo porto una vivència personal, però és una cosa que ja fa temps que hi barrino. Tu abans, Edgar, parlaves d'això, no? D'estar present, de viure el moment. Per exemple, concerts, al principi del programa que parlàvem de, doncs, el concert del Festival de Peralada, em va sobtar molt durant molta estona del concert, molta gent amb el telèfon mòbil mirant el concert, i això a mi em va sobtar moltíssim. Reconec que jo ho vaig fer en un moment, però poder va ser mitja cançó o una cançó que a mi em va motivar, vull dir, llavors vaig sentir la necessitat de deixar el telèfon perquè tenia la sensació que no ho estava vivint. No sé si això caldria, doncs, potenciar-ho, no?
A veure, amb el que deies, de connexió i desconnexió. A vegades, quan sempre parlem des de nivell tecnològic, val? Sempre diguem allò, em vaig a desconnectar, per referir-te a que vas precisament a evadir-te i estar amb tu i parar una mica de pantalles, perquè al final ens tornen bastant bojos, no? Però és que, clar, el problema és que a nivell, diguéssim, mental, a nivell nostre, a nivell intern, clar, quan ja vivim desconnectats, val? Perquè sempre el focus està posat a la tecnologia, no en nosaltres, val? I la tecnologia el que ens ajuda precisament és estar desconnectats de nosaltres, sempre tot pendent cap a fora, pendent de què passa al món, què passa a l'altra gent, i això, diguéssim, ho pots utilitzar a nivell, diguéssim, allò informatiu, per, diguéssim, per conèixer i tal, però moltes vegades és una mera distracció que no porta enlloc, no? I per això m'agrada recalcar que el fet que el que hem d'aconseguir és connectar-nos, no desconnectar. Val? Perquè connectar què vol dir? Doncs estar amb nosaltres. Val? Quan en una experiència, quan en una activitat, la gent està allò pendent de gravar i de fer fotos i de no viure-ho. Clar, tu estàs pendent allò que surti bé, que tot l'enquadre, que no sé què, però t'estàs perdent l'important, no? A vegades per fer una foto a tu mateix perds, diguéssim, vius aquella experiència a través d'un mòbil, no de lo que està passant, val? I això penso que t'allunya de tu, t'allunya de l'experiència, que és l'important en si.
Mira, ara em comentava el company en Víctor Grau, que va estar al concert de JCG, que ho va comentar, no?, la cantant mateix.
Sí, ella mateixa, doncs, demanava durant el començament del seu concert, que va fer unes quantes locucions, que va estar parlant entre cançó i cançó, demanava que volia veure les cares del públic i que no volia veure només pantalles i telèfons, que volia veure les cares directament. Clar. I que, sisplau, gaudíssim del concert i que no estiguéssim gravant tota l'estona. Ho va demanar ella mateixa com per fer una mica precisament aquest tema de que la gent està més pendent del mòbil o de gravar que no pas de la mateixa actuació de l'artista.
Clar, és que imagina't, no sé quanta gent hi havia, no? Però és igual. Bueno,
tot l'auditori del Castellà Parlada.
Vale, doncs, m'imagino, jo què sé, 2,000-3,000 persones. I tu estàs allà i veus que tothom
està
amb el mòbil i dius, que estic aquí, no? Espera que estarà... Una de les coses és anar a un concert, perquè si no el mires pel YouTube i ja està. Sí, però, clar, anar al concert és estar allà i sentir tot el que passa i aquesta relació entre el que hi ha a l'escenari i el públic, no? Això és com, a nivell d'artista, és el que més es valora. Clar, si veus tothom allà amb la pantalla, dius, aneu a engegar, tio.
Àngel, tu com ho veus, això dels concerts? O has dit, qui diu concerts, diu qualsevol activitat cultural, no? Vull dir que a vegades una visita guiada, el que sigui, que estàs més pendent de fer la foto de la visita guiada que no de viure la pròpia visita, no? No sé com ho veus tu, això que diu l'Edgar, no? Estar connectats i no desconnectats, tot i la connectivitat a la que vivim.
Bé, amb això jo ho resumiria amb una frase molt, molt xula que sempre m'agrada dir, que és a dir, això és viure el món per un forat. Mm-hmm. És a dir, la visió que nosaltres tenim per un forat és molt limitada. Si nosaltres fem això, una cançó, una actuació, la mirem a través del telèfon, l'estem mirant per un forat. És a dir, ens estem perdent el 360. No? Nosaltres tenim 360 graus de sensacions. Si només els limitem a una, estem limitant-nos a un forat. Pot ser més gran o més petit, però és un forat. És a dir, estem mirant allò que es diu... Estàs mirant el món per un forat. I jo crec que no és el que hauríem de fer. Personalment, no hi crec massa amb el concepte aquest de la gent que fa així el concepte de com van els concerts i de més. Hi ha gent, amb això hi ha artistes que són dobles. És a dir, hi ha artistes que diu, escolta, no, feu tantes fotos, pengeu, no sé què. Per autopublicitat d'ell, que això és una altra cosa.
Clar.
És a dir, és un fi particular seu. I l'altre, hi ha gent que diu, no, escolta, recomano't que no ho feu, gaudiu d'això. Que també és un fet particular, perquè li estàs donant un valor al que tu vas a veure. Si algú altre vol veure l'experiència, doncs que hi vagi. És a dir, són les dues vessants. Hem de mirar, mm-hmm. al final, el món humà té... No és que sigui bipolar, però hi ha les dues vessants normalment, no? Jo crec que totes dues són interessants. A mi m'agrada més les que dius, escolta, no, vens aquí a veure una cosa en directe, vine a gaudir.
El terme mig, no? Potser podríem fer... Pots fer una foto o dos o gravar un tall de tema i després guardes el telèfon, no? Ja potser seria el que recomanaríeu una mica tots dos, no? Aquest terme mig, no? Buscar...
Sí.
Abans parlàvem dels infants, de la relació pare-fills, que això és el més interessant. A quina edat s'ha de començar a estar... Quina edat s'ha de tenir com... Que ens queden 2 minutets. Vosaltres com ho veieu? Quan s'ha de començar?
A veure, així ràpid, jo penso que no hi ha una edat, ¿vale? Es conèixer el teu fill, conèixer el seu grau de maduresa i saber que en farà un bon ús. Jo, edat, no sé. No sé si es posa,
tu,
no? Però
tu, Àngel, com ho veus? T'aventuraries?
Jo, edat, jo no posaria edat. Jo posaria educació i coneixement. Mm. I sobretot, quan tenen una edat petita, doncs fer qualsevol cosa amb això, però sempre amb ells. És a dir, jo havia fet vaig durant un temps fer unes xerrades que es deia Internet és un joc de nens? I és una bona, molt bona pregunta, en el sentit de dir, escolta, allà s'hi val tot? No. Hi ha coses interessants i coses no interessants. És igual que tot, hi ha un yin-yang, no? És a dir, tota la part bona hi ha una part dolenta, i de tot el que pot ser dolent sempre hi ha una part bona. En aquest cas s'ha de buscar l'equilibri. Sé que és molt difícil, però jo crec que una edat que podria ser, una edat que sapiguessin escriure, llegir i tinguessin una mica de coneixement.
Doncs,
ser als 12, 14, no sé.
Àngel, gràcies per les respostes. Gràcies també a l'Edgar Terrés. Gràcies, Àngel Torrent, també, per estar
Àngel,
aquí
encantat.
Trobar l'equilibri. No, no? Esperem haver posat aquest granet de sorra a les persones, haver fet reflexionar una mica els nostres oients i una mica també tots, no? De buscar aquest equilibri, aquest yin-yang que comentava l'Àngel. Gràcies per acompanyar-nos els dos. Nosaltres fem uns consells publicitaris i de seguida tornem amb més Mar i Muntanya. Ens actualitzem amb els companys de la xarxa i de seguida Mar i Muntanya, parlarem també de música. Hi posarem música, parlarem d'un altre gran festival aquí a casa nostra, com és la Xubertiada de Vilabertran. De seguida tornem. Fins ara mateix.
Remulla't amb el mar i muntanya de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Soc del Port de... i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb bicicleta o fent castells de sorra, passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra, i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions. De festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons. L'estiu és llibertat i vull cremar-lo al teu costat. És pura intensitat. Com un avió, l'estiu passa de pressa i sembla que s'escapi entre els dits. La sensació i la calor intensa anima el nostre cos totes les nits. Trobar la gent amb qui anaves a l'escola, ballant amb les estrelles del juliol. Aquell ambient i aquell nus a la gola, quan la tardor ens torni al protocol.